Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
Estàs bé?
Sí, perdó.
Comencem?
Sí, ara sí. Ara sí que estic a punt.
Voronkova, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina veu més potenta surt.
Bueno, esclar, per això veia la preparació. Sí. Aquí estem, va, tot bé. Sí, una horeta abans avui. Bueno, dues, de fet.
Dues.
Sí. Amb ganes, amb il·lusió.
Que bé.
Amb el sol brillant. I molts mocs al cap, perdoneu-me.
Ai, por. Hi ha un tipus de constipat aquest any?
Sí.
Que no te'l treus de sobre, eh?
Bueno, no sé, tu vas ser el malvat que va iniciar aquesta
cadena.
Sí,
no? I encara,
eh?
Cueja alguna cosa.
Sí, que em durarà.
Sí.
Ah, que bien. Bueno,
doncs res,
estimats oients, compreu Kleenex, eh?
Ai, Déu meu. De què parlem avui?
És que estic contenta, en realitat.
Sí?
Més enllà del... Sí, perquè porto un tema molt xatxi que em fa molta il·lusió.
Vinga.
És una senyora, però una senyora... Buah, Joan, és
una
que quan...
Una senyora. Ara.
Buah, que dic, com no has parlat abans d'aquesta senyora?
Ara.
No pot ser. Què passa? Lo de sempre, un cop més, la història, doncs no li ha fet cap favor.
Clar.
No li ha fet cap favor, però perquè estem tu i jo aquí.
Sorpresa.
Però tu i jo estàvem aquí per reescriure això.
Ara.
Per corregir aquesta injustícia.
M'encanta.
Perquè no pot ser. Bueno, atenció. Aquest any fa 255, ara ho he dit bé, anys va venir al món la alerta d'atenció. Pianista, empresària, luthier, filàntropa i, data curiosa, afinadora predilecta de Beethoven.
Poca broma.
Ah, ja t'he dit que era una senyora, però senyorona.
Poca broma.
Vale? I ella és Nanette Streicher. I ja ho sé. Ara mateix aquest nom és what the fuck. ¿Quién es Streicher?
Sí.
Però nosaltres posarem fi a aquesta injustícia.
M'agrada. Vale?
I tothom sabrà, almenys que ho estigui escoltant,
sí.
És la gran Streicher.
Escolta, perquè... després d'aquesta secció podeu sortir tranquil·lament de casa i dir-li a la gent i cridar-li a la gent jo sé qui és Nanette Streicher.
Correcte. Convido a tothom a fer-ho i amb vehemència.
Ara.
Sí, perquè se l'ha de reivindicar. Perquè què passa, Joan? Si jo et dic Stradivarius,
sí.
Vale? Que és el primer que et ve al cap, a part de la botiga de roba, que no, vale? Parate.
No.
Parate, que també va venir.
No va per aquí. No, el violí, no.
Violí.
Sí.
I no només el violí, els millors violins.
Clar.
Vale? Si dic Steinway, els
piano.
Germans... I quins pianos?
Els millors pianos de cua.
Vale, correcte. Doncs no entenc per què redimonis quan dic Nanette Streicher no et ve res al cap. Simplement és una cagada, això. Això no pot ser. No pot ser. Per què? Perquè aquesta senyora, no una altra senyora, aquesta
sí.
Ni una altra senyora, no, aquesta senyora va construir, i dic construir, sisplau, eh?
Mm-hmm.
No vendre, no retocar, no afinar com es creia, perquè es va creure això. No. Construir, alerta, atenció, entre 50 i 65 pianos a l'any.
A l'any.
A l'any, entre 1802 i 1830.
Wow.
Era la preferida de grandes com Beethoven, Haydn o Carl Maria von Weber. ¿Por qué no se habla de Streicher y nos viene un piano al cerebro?
Clar.
Mal.
Fatal.
Corregim-ho immediatament. Aquí hi ha una petita trampa, perquè és cert que el seu cognom de soltera era Stein, i els pianos Stein més o menys sonen
sí?
Una mica. Per què? Perquè el senyor Stein és el seu pare.
Val.
Però la senyora Streicher no només va ser l'hereva del negoci del papa. No. És que ella i els pianos Streicher es van convertir en lo más top, perquè ella va agafar totes les innovacions del papa i va revolucionar els pianos. Va ampliar les octaves, cosa que no s'havia fet. Va perfeccionar l'amortiguació dels martells, que ho havia iniciat el pare, però ella ho va polir mazo. Per què? Perquè ja hem dit, client predilecte Beethoven.
Clar,
que... Te l'imagines quan comença a sordejar, no?
Sí.
Què li feia Beethoven al piano?
Ah, boníssim.
Clar, no, hi ha una mirada, clan. I ja, bueno,
contrapès,
I ella, bueno, voy a ir amortiguando esto antes de que este señor...
No, boníssim. No, i suposo que el contrapès li serviria també per saber
tot, més o menys. Bueno, clar, aquesta relació ja en parlarem amb profunditat i en detall, però
sí.
Clar. Així que És una crac, aquesta dona. És una crac. Així que, sense més preàmbuls, comencem amb Vida i obra de Nanette Streicher. No és ella. No, lo siento. No és ella perquè no hi ha gravacions.
No, però és el que es pot fer amb un dels seus pianos.
Efectivament. Esto es... Oh, que ben trobat. Mira, Joan,
ja està.
Com en saps, he de donar-li voltetes a les coses que maco t'ha quedat.
Wow.
Vinga, va. No, no. No he trobat cap mena de gravació, però és absolutament normal, com no la hi ha tampoc de Beethoven.
O sigui, estem parlant de fa gairebé 300 anys.
Del 1700, clar. Vale? 1700-1800.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Dame un poco de cancha, personica. Bueno, va. Comencem pel principi, que s'ha de començar, i és que el 2 de jade... ja... Oh, joder, com estem. De 1769... Ostres, és que...
És tan natural, ella.
No, no, perdó, perdó. Perdó. Sí, sí.
Va, ens situem en una data.
2 de gener
sí.
de 1769.
Val.
Augsburg. Vale? Neix Anna Marie Stein.
Val. Vale?
I ho fa en una família amb una forta tradició musical. El seu pare és Johann Andreas Stein i era un fabricant de pianos i orga de molt renom.
Uh-huh.
I a més era especialment conegut per totes les innovacions que ell aplicava a la construcció d'aquest instrument. Així que, des de ben petiteta, tant la Nanette com el seu germà Matthaus van rebre una rigorosa formació musical.
Uh-huh.
Tant a nivell d'interpretació, que tenien els millors mestres, perquè ja veus que la família tenia possibles,
sí.
però també de construcció de pianos de mà del pare. O sigui, des de ben petits,
uh-huh.
ell ja els hi va començar a ensenyar el negoci i com anava la construcció i el polir, la loteria, tot allò. Què passa? Doncs que, de seguida, es va veure que Nanette apuntava maneres de nena prodigi.
Com d'aquí.
Com a pianista.
Mm-hmm.
Sí. Fins al punt, i això és bastant xachi, que Mozart l'escolta quan ella té 8 anyets.
Com?
Lo que oyes.
Escolta'm.
Sí, 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 sí. No, ¿por qué no conocemos a Nanette Streicher?
Clar.
Mal. O sea, es...
Fatal.
Muy mal. Qüestió, què passa? Que després, evidentment, d'una burla de les seves ganyotes i postures, perquè què menys del nostre estimat Mozart,
sí.
No esperàvem menys, doncs ell va concloure que tenia un gran talent. Si lo dice Mozart,
clar.
¿Por qué no lo dice la historia? Es que me enfado. Es que
sí,
no puede
sí,
ser.
Sí,
no
sí,
puede
sí.
ser. Els nou anyets ja era coneguda en els cercles musicals rellevants.
Mm-hmm.
I a partir dels 10 comença a fer gires de concerts per Alemanya. I què passa? Doncs comença a destacar per tenir una gran habilitat en peces complexes que requerien gran destresa i sensibilitat. Que ¿por qué no la conocemos? De verdad que no lo entiendo. Perquè fixa't que fins i tot Haydn va elogiar-la al diari Vincent Novello. Que
mm-hmm.
què és aquest diari? Doncs era una de les editorials més importants de tota Anglaterra sobre vida musical i cultural dels principis del XIX. Vull dir que la fama va córrer per tota Europa.
Sí.
Sí, era una nena prodigi que l'estava petant i l'estava petant fort. Així que aquest és l'evolució, el creixement de Nanette. Per una banda, és una jove promesa dels escenaris i per una altra, és una aprenent de construcció de pianos al taller del seu pare.
Va, seguim amb la història de Nanette.
Sí, ens plantem a la seva adolescència.
Mm-hmm.
A la seva adolescència passa una cosa divertida i
Ai.
Que tindrà molta rellevància en el futur. I és que en el taller del seu pare es produeix una trobada
mm-hmm.
que establiria una relació de per vida.
Ep.
Vale? Entra al taller del Stein un Beethoven de 17 anyets que havia anat a Viena a conèixer el seu ídol, a Mozart.
Poca broma.
Clar. I es va aturar a la ciutat bàvara per conèixer el famós constructor de pianos.
Mm-hmm.
I patapam, qui hi ha allà a la botiga? Doncs la Nanette. Així que tenen una edat molt similar, ella té 18, ell té 17, i de seguida es van entendre superbé. Clar, comencen a parlar de música, comencen a tocar plegats,
mm-hmm.
i bueno, van remenar en el taller, i allò va ser el principi d'una relació que duraria de per vida. I ull alerta que ja te veo de venir.
Sí.
Estàs mal pensando.
Clar, evidentment.
No hi amarro.
Ah?
No. Perquè mira, fixa't tu com són les coses, que la Nanette més aviat li va acabar fent com de... Mamà postissa, eh? Mamà postissa del Geni Sor, més
no
que la mante bandida.
No
sí, 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 sí. Sí, perquè no oblidem que Beethoven estava com un llum.
Sí.
Estava tota
això,
la vida
això,
com, com un llum.
Tenia,
sí, i la nanet de lista era un rato. Estava ben amopladeta i va dir, amigo sí, però ja que te veo de venir, amigo Ludwig.
Que em posa trista aquesta cançó sempre que l'escolto?
És que la poso perquè veu una dada trista.
Ah.
Has vist?
És
tot perquè el 1792 mor el pare de la nanet.
Ai.
I he pensat, posa-li
doncs
aquest pare Elisa de fons,
sí,
que fa com...
Fa trist.
Sí. Pon Beethoven, que has hablado de él, y por algo triste, que hablas de una muerte.
Sí, és que un altre geni, Maria Blancova.
Bueno, qüestió. Sí que és cert que és una pena que mori el pare, però, ens serveix molt bé per explicar tot el que passaria a continuació. Perquè Nanet i el seu germà van assumir la direcció del taller. I el cert és que la cosa els hi anava molt i molt bé. Per què? Doncs perquè el pare realment havia estat un gran mestre i la fama dels seus pianos corria com la pólvora per tota Europa. També és un moment on el piano està cada cop més i més de moda, els compositors el fan servir per compondre, l'orgue es va abandonant i el piano comença a tenir tota la rellevància del món. Així que el negoci va guai. Mm. També hem de tenir en compte que la fama de Nanet com a concertista en aquell moment ja era més que notable. I què passa? Doncs que el fet que ella conegués tan bé el seu propi instrument, clar, va fer que anés introduint canvis i petites innovacions amb les quals els pianistes estiguessin més que encantats.
Clar,
si una pianista t'està fabricant el piano, escolta'm, vulguis que no,
clar.
Tiene ahí un voto de confianza. I si a sobre la pianista ha estat elogiada per Mozart i per Haydn, és que sabe de què va el tema. Amb la qual cosa, el negoci, viento en popa. Així que, en aquest moment, una nanet de 20 i pocs anys, molt poquets, la seva carrera va continuant com en paral·lel. D'una banda, té el negoci, que és cert que absorbia bona part del seu temps, però també la banda dels escenaris, dels quals ella continuava gaudint i petant-la molt fort. Però...
Ai.
Però...
És que quan dius un però, Maria...
Sí, a més és un però que em fa una ràbia,
eh?
Ui, que faria un bastó i faria cops de cap... Ponja! Bueno, sí.
Ho ha dit en alemany, per si no us heu assabentat.
Correcte, a los Streicher.
Oh, ah!
Unes Streichers que fotria de banda i banda, mare de Déu. Què passa? Doncs... Passa el que havia de passar en aquella època, que li arriba el moment del matrimoni.
Clar.
I amb el matrimoni arriba la fi de la carrera d'ella com a artista. Ai. És que, de veritat, que ràbia.
Fatalíssim.
Qüestió que en 1974 ella es casa amb el compositor i pianista Johann Andreas Streicher, i d'aquí el cognom, i per convenció social, perquè així de memes eren en aquella època, és que, ui, els mato a tots, abandona els escenaris.
Clar.
Oh! És que...
És horrible.
És oh! I ara per això no sabem qui és Streicher. És que...
Quant de geni tirat a la història, a la paperera història.
És que de veritat, fa una ràbia.
Sí.
Però bueno, tenemos esperanza.
Vinga.
Perquè, no obstant, lluny de ser el fi de la seva carrera i de la seva impremta en el món de la música, ella va continuar amb la construcció de pianos. I la seva fama no va fer més que créixer i créixer i créixer. Perquè, per sort, no hi havia cap convenció social, perquè era una cosa que no passava que prohibís a la dona construir pianos.
Clar.
Bien ahí, nanet, bien.
Team Nanet Forever, eh?
Uf, no sabes tú nada. Estamos tope. Bueno, va, ja la tenim casada, així que el matrimoni es trasllada a Viena. Per què? Doncs perquè era un epicentre absolut de la vida musical europea en aquella època. I és allà on decideixen establir el seu propi taller de fabricació de pianos. Vale? I el cert és que, com ja venia de tota aquella tradició del pare, després d'haver heredat i portat el negoci de forma absolutament excel·lent, què passa? Un cop establerts a Viena, la cosa ja va, bum, explotar. Els hi va anar realment bé. Van continuar expandint la seva fama i els seus pianos eren molt molt valorats per les diverses raons. Primer, la qualitat sonora, que deien que eren els millors de l'època. Segona, i això serà molt important en el futur, la durabilitat. I tercer i últim, totes aquestes innovacions tècniques que la nanet anava introduint amb molta saviesa de la seva pròpia professió com a pianista, amb la qual estaven en el top de los tops dels pianos. Vale? Així que sí que és cert que durant molt de temps es va pensar primer que era el germà, després que era el marit qui s'encarregava de construir-los, però s'ha demostrat i ha quedat demostradíssim que aquests dos senyors, que estaven aparentment al càrrec, s'encarregaven només de les ventes i del tracte al client, i que era ella i només ella la constructora i sobretot el cap pensant darrere de totes les innovacions que li van valdre la fama al taller.
Toma ja.
És més, és veritat que en el cas del germà, evidentment, compartien la tasca de construir i de més, però ja quan parlem dels Streicher, us puc assegurar que aquell marit era, com a molt, si m'apures, el minion de la nanet. Però ja, vale? Cosa que està molt bé, que està molt bé. Jo sóc minion de construcció d'escenografia i me enorgullezco d'ello, però no soy escenògrafa, seamos realistes. Així que la constructora és nanet.
M'agrada molt el minion.
Sí,
molt.
Correcte. Posa'm la música.
Això, o ho fas amb un bon piano...
Clar, però és que fer això en aquella època, amb els pianos que hi havia a disposició, no era gens fàcil.
Clar.
Sí, és que és ella la que amplia les octaves.
Sí.
És que és ella la que permet moltes de les coses que es van començar a fer just en aquella eclosió tan fantàstica del romanticisme més extrem, més sentimental, més passional. Clar, és una meravella.
Doncs, nanet...
Top.
Elton John te da las gracias.
Hombre, te digo. Y todos. Todos. Bueno, va, estem a Viena.
Sí.
I ens aturem aquí perquè... Perquè és a Viena on Nanette i Beethoven reestableixen el contacte. I, evidentment, com tota la vida del nostre Ludwig, doncs és a full. D'entrada, en realitat, tot molt, entre cometes, normal. Perquè Nanette es converteix en la luthier i fabricant de pianos de confiança de Ludwig. I, a més, tenen superbona entesa entre tots dos. Per què? Perquè és el que dèiem abans. Ell tenia necessitats molt, molt específiques i ella tenia el talent per saber-les cobrir. Què passa? Més endavant, aquesta relació comença a ser més propera. I Nanette comença a ajudar Beethoven en coses com trobar casa cada cop que decideix mudar-se o el fan fora. Recordem que aquest senyor es va traslladar més de 80 vegades. Claro. També es fa càrrec de treure'l del pou quan aquest senyor s'oblida de viure normal perquè s'ha quedat atrapat en una composició, perquè recordem que s'oblidava de menjar i de dormir i de banyar-se. I aleshores anava Nanette allà a casa seva a dir, Ludwig, para allá.
Chico, esto no puede ser.
Te está dando la majarada otra vez. Sal que te dé el aire. Lávate. Vacía el orinal, por favor, Ludwig. Así no se puede vivir. ¿Vale? Així que allò va ser, bueno, una amistat com qui té un amic intens. Un senyor intens com amic. Però, què va passar? Que allò es va intensificar encara més.
Ai.
Per què? Quan Ludwig comença a sordejar, ell no accepta que sordeja.
Ai.
Bueno, no ho sap. No ho accepta, no ho sap. Negació. Gestió emocional pèssima del nostre estimat Ludwig. I entra en fase paranoica.
Clar.
No, bueno, claro, ¿qué esperáis?
Sí.
No, es que estaba muy bien de lo suyo.
No.
O sea, no. Vale, no, tirava coses per la finestra, us en recordeu?
Sí.
Cadires,
sí.
Ous, tot.
De fer.
Ell mateix, no sé.
Jenny Watch.
Sí, és que no. Què passa? Que en aquesta fase paranoica, Beethoven creia que els seus criats li robaven i volien enverinar-lo. Vale? Així que durant 6 mesos li va escriure a la pobra nanet més de 60 cartes per demanar-li que li fes com de mama i de criada i de tot. O sigui, li deia coses que... Nanet, estimada, podries triar-me tu la roba, que no me'n fio.
Vaja.
Podries comprar-me el menjar, que si no m'enverinaran. Pots venir corrents a salvar-me de conspiració dels meus criats. I així durant 60 cartes.
Molt bé, Ludwig.
Ludwig, ahí bien de lo suyo.
La testa perfecta.
Sí, sí. I Nanet i el seu marit allà... No, Ludwig, que nadie te quiere matar. Ah.
Clar, cadascú té les seves cosetes. Ludwig tenia les seves.
Jolín. Però sí, va tenir bons amics i gràcies a amics com aquests no va acabar tan malament com podria haver acabat. Així que sí, allò que havia començat a l'adolescència com un buen rollo va evolucionar com adults en una bona relació professional. I Beethoven, que era, com dèiem al principi, no? Que era molt perapunyetes amb l'afinació i amb els ajustos del piano, i per altra banda, nanet, que era superdestre, adaptant-se a tot allò que Beethoven necessitava, doncs tot allò va cristal·litzar en una relació d'amistat que pràcticament jo els anomenaria família.
Fixa't. Família, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Però fixa't que més enllà de l'anècdota personal, i aquí avui sí que em vull aturar perquè és important, és gràcies precisament a aquesta relació personal entre el geni Sor i el matrimoni Streicher que l'evolució de la música de l'un i de la construcció de pianos de l'altre, o sigui, van gaudir un enriquiment sense precedents.
Que bèstia.
Clar, perquè entre les exigències d'un, les limitacions de l'altre, s'anaven com fent l'estira i arronsa, i tot allò va ser clau per anar creixent plegats i evolucionant plegats. Perquè què passa? Mentre Ludwig, per una banda, estava explorant la música, es trobava amb les restriccions del seu instrument.
Clar.
I aleshores això li transmetia a Nanette. I ella, què feia? Doncs intentava solucionar-hi. Li oferia una gamma més dinàmica, intentava dotar el piano de més expressivitat, i això era com un bucle, perquè això anava passant successivament. Quan més millorava el piano, més explorava Beethoven, clar, més exigències tenia i més millorava el piano. Amb la qual tenim... És que és una passada,
és bèstia,
em sembla un moment històric molt especial.
No, és que és molt bèstia el que estàs
clar,
explicant.
Clar, clar. D'una banda tenim unes composicions d'una complexitat tècnica i expressiva, com les que estàvem sentint, que donen la volta al món sencer de la música, i per altra estem creant uns instruments absolutament renovats i preparats per la sonoritat moderna. Que això és dir, dir molt.
Sí. Ara, però anem al que va aconseguir Nanette, Maria.
Doncs jo crec, i això és una mica tot el que he anat llegint, ja no sobre la biografia, sinó sobre els pianos, sobre la fama que té, crec que va aconseguir consolidar una perfecta combinació de la tradició artesanal que venia del seu pare i de les noves tècniques que també va començar a implementar el pare, però ella va portar absolutament al límit. I amb tot això, ella va establir els estàndards moderns de la fabricació de piano. I sí, mucho Steinway. ¿Y dónde está Streicher? Es que no lo entiendo.
Clar.
O sigui, la senyora que sienta les bases, ¿dónde está? Nada de Steinway. Streicher, que sí, que está muy bien.
Oblidada.
Streicher, por favor. Així que, què tenim en resum? Ell aconsegueix un so més potent, més versàtil, i a més va saber satisfer la demanda de tots aquells compositors i creadors que tot just estaven creant una forma de tocar que fins aquell moment no existia. I mantindrien aquesta tradició durant dècades i dècades. Ahí es na.
El so més potent.
I tant. És que sense ella no sonaria així el piano.
Clar.
No. Pensa en els clavicèmbals, pensa en l'evolució dels òrgans, dels pianofortes. És que és una passada, i no se'n parla. Qüestió, Nanette Streicher i el seu marit, curiosament, moren tots dos l'any 1833, a Viena. Van tenir un fill, Johann Baptist Streicher, que va continuar amb el negoci familiar. I el cert és que la influència de Nanette a la indústria va perdurar a través de les generacions, amb una reputació excel·lent fins ben entrat al segle XXI, que ahir és na. Així que crec que la seva vida i obra no són només el reflex de la seva habilitat tècnica i artística, sinó també, i per mi això és molt important i flipo, de la capacitat que ella va tenir per liderar i innovar en una indústria dominada absolutament per homes en el seu temps. I això és un passote. Qüestió, el cas és que avui dia, dins del circuit, se la considera una pionera absoluta, una figura cabdal en l'evolució d'un instrument que va definir gran part de la música clàssica occidental, i el seu llegat continua inspirant músics i constructors d'instruments arreu del món, tant per la seva contribució a la música, però també a l'artesania, perquè, dèiem, va marcar un abans i un després. Així que no sé, Joan, jo crec que a partir d'ara, cada cop que els oients sentin Nanette Stein o Streicher, han de pensar en pianos dels bons. I dir-ho de seguida.
És així.
O pianos bons. Ah, com Nanette Streicher. Ah, sí, com el Streicher. Ah, mira, això em recorda un Streicher, eh? I així la col·loquem en el lloc de la història que li pertoca, que no va portar molt. És que ho va revolucionar tot i poc se'n parla.
Tingueu-la sempre en boca i no morirà mai, com deien els grans.
Correcte, correcte.
Maria Broncova, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem a la propera setmana. Ens queden dos, eh?
Ai, no! Ai, què faré jo l'estiu?
Això vol dir vacances, Maria.
No, jo no en sé de fer vacances.
Bueno, tu no, però jo... Saps el que et vull dir?
Bueno, vale, ja et vindré a buscar. Et vindré a buscar
truca'm,
a la platja.
Tu truca'm.
Nanette Streicher, Joan, parlem-ne.
Tu truca'm. Ara bé. Ara bé. Que marxem de vacances no vol dir que no tinguem el podcast en marxa.
Oh, i tant. A tope. A tope.
Gràcies.
Bueno, guapos.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Recorre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Maen, amb Rafa Sanahuja.
Doncs ja sabeu, ara i aquí obrim les portes un cop més a aquest espai. Tornem a obrir les portes de Salut Natural per tothom. Espai que torna els matins a Ràdio Estel, forma part dels continguts de la caravana, ens acompanyarà d'aquí a final de temporada en aquest compte enrere fins al dia 19, dia que marxarem de vacances, però, tornarà la temporada que ve i continuarà amb nosaltres. Per tant, cada dia de dilluns a divendres em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Maen, que a més tenen grans avantatges per vosaltres, només per ser oients de Ràdio Estel, per premiar la vostra fidelitat. Evidentment, aquest espai no el faré jo sol, clar que no, estaré molt ben acompanyat, i avui, doncs, torna amb nosaltres, després de l'estrena d'aquesta setmana, el doctor Juan Márquez. Ja sabeu que Salut Natural per tothom és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a les 12 del migdia. En realitat, ja sabeu que les nostres vies de contacte estan obertes 24 hores, però podeu fer qualsevol pregunta en qualsevol moment del dia. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Feu les vostres consultes al doctor Márquez enviant un missatge de veu o escrit al 663-993062. O, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Molt important, important aquesta locució, aquesta veu que escolteu, que us dona la nostra via de contacte. Estem oberts a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar, evidentment, és el leitmotiv d'aquest espai aquí als matins a Ràdio Estel. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar nota de veu o nota per escrit al nostre número de WhatsApp. Us el recordo breument, el 663-993062, 663-993062, o si us ve millor, un correu electrònic, us agafa lo millor allò treballant o fent alguna gestió per casa, doncs no dubteu, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb els nostres doctors. Per tant, ja és moment de saludar el doctor Juan Márquez, que nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, bien, contentos haciendo radio de cara a nuestros oyentes. Ahora saludándolo a usted, vamos a entrar enseguida en temas de salud. Por lo tanto, la mar de bien, un martes como hoy y con los amigos de Maen, que siempre es un placer. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal la mañana?
Bien, bien, no estamos mal. Estamos una mañana muy ajetreada, pero bien, bien. Pero bien,
está bien. Si es ajetreada, pero bien, esto lo compramos.
Sí, para eso estamos también.
¿Eh? Exacto. Dejadme que os recuerde, amigos oyentes, que el doctor Márquez es médico especialista en medicina de familia, miembro también de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de la Sociedad Española de Hipertensión y experto en salud natural. Ayer ya tuvimos este primer contacto, esta primera estrena con los amigos de Maen, con el Salud Natural para Todos, Salud Natural per Tutom. Ya tratamos temas como, por ejemplo, la importancia de los omega 3, de los aceites grasos omega 3 y los productos que, evidentemente, los amigos de Maen nos ofrecen para completar nuestra dieta y nuestra salud. Pero hoy tengo otro tema para usted, doctor. No nos vamos a cansar de explotar un poco su sabiduría y sus conocimientos. Ahora enseguida, porque ya tenemos algunas consultas que nos han llegado, entraremos un poco más más en detalles, pero hoy quería hablar de un tema que yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza, que a lo mejor conocemos de manera un poco, como diría, general, global, pero a lo mejor sin mucho detalle, como es el tema del colesterol. El colesterol, este elemento de nuestro organismo que si se descontrola pues nos puede dar dolores de cabeza y algún disgusto. Entonces, así, para ir poniendo un poquito los puntos sobre las íes, el colesterol, ¿cómo lo definiríamos, doctor?
El colesterol es una sustancia... Primero, que es necesaria para el organismo, ¿vale?
Sí.
La necesitamos, entre otras cosas, para formar las membranas de las células y para determinados procesos bioquímicos y para determinadas reacciones químicas que nuestro organismo necesita para que nosotros podamos vivir.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que el exceso de colesterol es malo. El exceso de colesterol se ha posicionado probablemente como uno de los principales factores de riesgo, que no el único, uh-huh, para poder padecer una enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular, sí, a saber, pues un infarto, que es la más conocida, una angina, problemas de arteriosclerosis, problemas de ictus,
sí,
pero
sí,
sobre todo son el exceso de colesterol que se acumula en las arterias y produce infartos y puede producir ictus. Entonces, ese es el gran problema que tiene el colesterol, porque por lo demás es una sustancia que nosotros necesitamos para vivir. Uh-huh. ¿El problema cuál es? Pues que la alimentación que tenemos actualmente es una alimentación que es rica probablemente en un tipo de grasas que aportan un exceso de colesterol. Consumimos más sustancias que aportan ese exceso de colesterol,
sí,
que sustancias que no lo aportan. Entonces y luego el sedentarismo. El sedentarismo, nosotros somos una sociedad básicamente sedentaria,
uh-huh,
que influye muy negativamente en acumular los niveles de colesterol. ¿Qué propuestas puede haber desde la medicina natural? ¿Y qué propuestas podemos tener? Pues yo realmente suelo recomendar dos cosas. Por un lado, un complemento que se llama Dinacol, un producto que se llama Dinacol.
Dinacol.
Es un producto con una sustancia que es levadura de arroz rojo y monacolina K. Y luego otra sustancia que es la coenzima Q10, que ahora mismo, es básicamente para ayudar a proteger el hígado y nuestros músculos.
Uh-huh.
Y esa levadura de arroz rojo y esa monacolina K de la que hablo ayuda a regular los niveles de colesterol. Y por otro lado, un complemento a base de omega 3, que son el más omega punto rojo. Sí. Más omega punto rojo. ¿Por qué este y no otros? Pues por su eficacia, por su control, por su tiempo que lleva en el mercado, por sus buenos resultados y porque contiene tres de los principales ácidos grasos omega 3, el DHA, el EPA y el DPA, que es algo que no contienen todos los complementos que compramos con omega 3.
Uh-huh.
¿Cómo los tomaríamos? Dinacol se toma una cápsula por la noche y más omega punto rojo, dos perlas, porque vienen perlas, sí, juntas por la mañana.
Fantástico, pues esta es la respuesta del doctor Juan Márquez, completísima, evidentemente. Aún tengo una pequeña curiosidad antes de
pasar
a las consultas que nos han ido llegando, que es este dicho o esto que se comenta muchas veces sobre que hay un colesterol bueno y uno malo. ¿Qué podemos explicar respecto a esto?
Pues en realidad hablamos de un colesterol bueno, entre comillas, que es el HDL, que son las proteínas de alta densidad, que son un tipo de colesterol que tiene la tendencia de no acumularse en las arterias.
Uh-huh.
Y todo el que no es HDL, pues se llama, antes era LDL, pero bueno, se ha visto que eran otro tipo de colesterol, que es el no HDL.
Vale.
Y ese colesterol se ha visto que es un colesterol que sí tiene tendencia a acumularse en las arterias.
Vale.
Con lo cual, ese es, por eso decimos que es el colesterol malo. Uh-huh. El exceso de LDL, el exceso de o colesterol no HDL, me da lo mismo, ese exceso hace que el colesterol tenga más capacidad de acumularse en las arterias, formar un trombo y que pueda producir un infarto o un ictus.
Al final es eso, es la capacidad de dos tipos de colesterol, uno que es más complicado que se acumule en las arterias y otro que es más fácil que sí lo haga y nos produzca estos problemas cardiovasculares que al final son bastante graves. Estamos hablando de infartos, de anginas de pecho, de ictus, que claro, puede dejar secuelas o incluso tener consecuencias mayores. En cualquier caso, los amigos de Maen, Laboratorios Maen, tienen estos dos productos que nos ha recomendado el doctor Juan Márquez, el Dinacol y el Más Omega Punto Rojo. que nos van a ayudar a mantener estos niveles de colesterol en perfecto equilibrio para que los problemas no lleguen a mayores. Siempre es muy interesante también tomarlos un poquito con preaviso, con precaución, adelantarnos a los posibles problemas e incorporarlos desde ya. Y ya sabéis que los podéis adquirir directamente en el teléfono que Laboratorios Maen pone a disposición vuestra, de nuestros oyentes. Os lo recuerdo, no es el número de las consultas, es el número directo para hablar con Maen, para pedir, por ejemplo, el Dinacol y el Más Omega Punto Rojo, para tener estos niveles de colesterol perfectamente equilibrados. Es el siguiente, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Os lo voy a repetir con un puntito más de calma, porque son los primeros días y así tenéis ocasión de apuntarlo con más tranquilidad. 669-56-17-68. Aquí podéis poneros en contacto con los laboratorios de Maen y adquirir los productos que nuestros doctores nos recomiendan. Atención, dejadme que os recuerde también, llamando a este número de teléfono tenéis un descuento muy especial por ser solamente oyentes de Radio Estel. Indicáis que sois oyentes de Radio Estel y el producto automáticamente se os rebaja un 15%. Por lo tanto, miel sobre hojuelas. Recordad que podéis llamar desde las 9 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 8, perdón, hasta las 7 y media de la tarde. Y una cosa muy importante, si no conseguís contactar con este número, os recuerdo, 669-56-17-68, no os preocupéis, vuestra llamada queda registrada y el servicio de atención de Maen, que es fantástico, se pondrá en contacto con vosotros a la mayor brevedad posible. Pues vamos con las consultas particulares, problemas de salud. Como veis, la respuesta la tiene Maen.
Maen, la respuesta natural para la teva salud. Feu les vostres consultes al doctor Márquez enviant un missatge de veu o escrit al 663-99-30-62 o, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Venga, doctor Márquez, pues nos ponemos en marcha. Primeros mensajes que nos llegan vía WhatsApp, en este caso mensajes cortos, pero muy interesantes. Seguro que les podemos dar una respuesta efectiva también desde el punto de vista de la medicina natural y de los complementos y productos de Maen. Son mensajes que nos llegan al 663-99-30-62. Por ejemplo, nos escribe en este caso, no nos ha dado el nombre, pero seguro que nos está escuchando. Dice esta oyente o este oyente que hay cambios bruscos de temperatura, y es verdad, aquí en Cataluña está pasando estos días que tenemos más calor, más frío. Por la mañana hace una temperatura, a mediodía otra. Dice que sale por la mañana ligera de abrigo, es un oyente, aquí utiliza el femenino, lo podemos localizar, y que luego cuando vuelve a casa tiene otra vez un poquito de frío, que no quiere resfriarse y ni coger ningún catarrazo. Se expresa así, con este gracejo natural. Se pregunta si hay algún producto natural que le ayude a no coger el típico resfriado de principios de verano por los cambios de temperatura, por los aires acondicionados. ¿Qué puede incorporar a su día a día, en este caso, desde el punto de vista de la medicina natural, para intentar evitar adelantarnos y que no llegue el punto, del catarro?
El fundamental, la toma de un complemento que yo suelo recomendar, ¿sí?, normalmente otoño, invierno, primavera, pero que por supuesto que para ahora, para estos cambios de temperatura que hay en verano, funciona muy bien. ¿Mm? Se llama Dinafem Plus. Dinafem Plus.
Fantástico.
Es un complemento natural a base de una serie de sustancias como la vitamina C, la equinácea, el propolis, el reishi, el shiitake, el maitake. Es muy completo. ¿Sí? Funciona muy bien y son sustancias que van a ayudar a reforzar nuestras defensas y nuestro sistema inmune. ¿Cómo tomamos el Dinafem Plus? Lo tomamos en viales, es un vial todos los días por las mañanas, vale. Dinafem Plus se llama, viene líquido, sabe muy rico. Dinafem Plus, un vial todos los días por la mañana.
Me ha gustado mucho el detalle de que sabe muy rico. Esto es interesante.
Sí, es que sabe muy rico.
Esto es interesante. Porque
hay otras cosas que dice uno, joven, esto es un poco...
Es que hay, no nos engañemos, hay medicamentos o productos naturales que saben a medicamento y hay otros que tienen el detalle de darte el gustito que te lo tomas y dices...
Sabe muy rico. rico, entonces bueno, exacto, se toma Dinafen Plus, se llama.
Dinafen Plus, para adelantarnos, amigos oyentes, amiga oyente, aquí tienes la respuesta de parte del doctor Juan Márquez. Dinafen Plus de Laboratorios Maen, viene en viales todas las mañanas, un vial, para que no tengas este problema que te preocupa, que es que con estos cambios de temperatura, y es normal que nos pueda pasar a muchos de nosotros, llegues a tener este catarro y estas molestias. Además, evidentemente, como me gusta recordar, en este caso la respuesta es para esta oyente que se ha puesto en contacto con nosotros, lo cual nos encanta, pero para cualquier oyente que dices que a mí me pasa lo mismo, es que yo salgo por la mañana y voy con una chaqueta y luego a mediodía tengo calor y entro y voy sudado, pues Dinafen Plus de Laboratorios Maen, y aquí tenéis este complemento que para adelantaros y para que vuestro sistema esté totalmente protegido y evitar que llegue el punto del catarro. Tenemos más consultas, evidentemente, en este caso es también muy directa, pam, pam, pam. Dice el oyente o la oyente que al subir escaleras dice que le molestan las rodillas, vaya, y no se ha dado ningún golpe. Entonces, ¿qué le recomienda? ¿Qué podría ser? Pregunta, evidentemente, si al subir las escaleras, no especifica su edad, etcétera, pero tiene esto, ¿no? Dice que al subir concretamente escaleras le molestan las rodillas, ¿qué podría ser y qué le recomienda para aliviar estas molestias, doctor?
A ver, muchas veces nos encontramos con problemas de artrosis, artritis, reuma o problemas de degeneración articular, sin más, sin que exista artrosis, sin que exista artritis, sin que exista reuma.
Claro, claro.
Para todos ellos, da igual, hay un complemento que se llama CoralCart. CoralCart. Es un complemento que aporta calcio, que aporta sustancias como el cartílago de tiburón y el sauce, que son sustancias analgésicas y antiinflamatorias que funcionan muy bien y que permiten... ayudar en controlar los síntomas y controlar el dolor. Uh-huh. El CoralCart se toma en cápsulas. Habría que tomar dos cápsulas diarias, dos juntas.
Vale.
O bien después de la comida, o bien se puede tomar, hay otra pauta, que es tomar una a mediodía y otra por la noche, ¿vale? En cualquier caso, CoralCart en cápsulas. Es un complemento que se puede tomar 3 meses seguidos, luego descansar uno. Yo invierno y otoño lo recomiendo tomar seguido, y luego ya cuando viene el verano o cuando viene la primavera, que viene el mejor tiempo, tomar 3 meses seguidos y descansar uno. CoralCart, 2 cápsulas al día.
Cuando son así dolencias que se vuelven un poquito crónicas o recurrentes, ¿verdad, doctor Márquez? Que siempre es interesante esto que acaba de recordar, es decir, un periodo, digamos, de constancia, es importante, constancia, pero luego también como un periodo de barbecho, ¿verdad?
Sí, me gusta. Sí, un periodo de barbecho, un periodo de para que el cuerpo pueda absorber bien. Y suele venir bien. Yo ese periodo lo suelo hacer coincidir siempre con mejor tiempo, ¿eh? Con un tiempo primaveral o con un tiempo de verano. Pero en verano y primavera, quizá 3 meses descansando uno, invierno, otoño, cuando venga el frío, tomándolo seguido. Vale.
Perfecto. En este caso, para estas dolencias en las rodillas que nos comenta este oyente, CoralCart, 2 cápsulas, hemos dicho, ¿verdad, doctor Márquez?
2 cápsulas, sí, se toman o 2 juntas a mediodía o bien una a mediodía y otra por la noche, como prefieran.
Perfecto, pues esta es la respuesta, solventada la consulta. Tenemos otra más, en este caso un oyente que se refiere a su madre, que dice que últimamente sufre ciertos mareos, dice que el médico le dice que son las cervicales, también que puede ser un tema de artrosis. Yo creo que podemos ir a lo mejor incluso por un poco por el mismo producto, ¿eh? Porque se interesa por si hay algún remedio natural para combatir estos mareos, para mejorar la astosis de la zona, a ver qué le podemos decir. ¿El CoralCart sería también apropiado en este caso?
El CoralCart sirve para cualquier tipo de artrosis o cualquier tipo de artritis sin ningún problema. Entonces, CoralCart se puede tomar en cápsulas, se puede tomar, como he dicho, 2 diarias, una mediodía y otra por la noche. Y lo que pasa es que tiene mareos que a veces asocia a las cervicales, ¿no?
Sí.
Entonces, esos mareos muchas veces también funciona bien la toma de un complemento que es el más omega punto rojo, ¿vale? Más omega punto rojo. ¿Por qué? Porque el más omega punto rojo puede influir positivamente en la circulación y sobre todo en la pequeña circulación del oído, que a veces está detrás de esos mareos también, no solo la artrosis cervical y no solo la circulación cervical. En cualquier caso puede mejorarlo. Entonces, el más omega punto rojo, 2 perlas juntas después del desayuno y CoralCart tomando 2 cápsulas diarias.
Pues doble
cápsula, mediodía y otra por la noche.
Fantástico, doble respuesta en este caso, el CoralCart y el más omega punto rojo para mejorar estas dolencias, estos mareos por dolencias cervicales y también este punto de artrosis que está fastidiando a la madre de esta oyente. Y ya, para rematar, haremos una cuarta consulta. Madre mía, qué ritmo llevamos. Esto es fantástico. Dice otro oyente, a lo largo del año, dice que se mantiene su peso sin problema, pero que según empieza la primavera nota que se hincha un poquito. Dice, bueno, la cuestión es engordar. Ha utilizado aquí como un eufemismo, pero luego se ha arrepentido. Dice, bueno, que engordo. Entonces, podría dar alguna recomendación de producto natural para ayudarle con la dieta que está ahora mismo retomando.
Sí, hay dieta, por supuesto, ejercicio, por supuesto, también, acorde a las capacidades físicas de cada paciente. Y hay dos complementos. Un complemento se llama Aqualim.
Sí.
Aqualim.
Aqualim.
Aqualim es un complemento que ayuda a eliminar líquido sobrante, porque a veces hay retención de líquidos y sobre todo ahora en verano uno puede sufrir hinchazón, puede estar, bueno, más hinchado, puede estar con más problemas en ese sentido, ¿vale? Sí, Aqualim. Sí. El Aqualim se toma disolviendo 30 mililitros del producto, el litro y medio de agua, y ese litro y medio nos lo vamos bebiendo a lo largo del día. Y luego hay otro complemento que se llama Burnium. Burnium. Vale. Burnium es un complemento natural que lo que nos ayuda es con el metabolismo de las grasas. Es esto que los pacientes suelen llamar o demandar como quemagrasas.
Sí,
¿vale?
Sí.
Burnium por un lado y Aqualim por otro. Junto con dieta y con ejercicio.
Evidentemente, esta es la base para perder peso. Ser constante en una dieta equilibrada no significa no comer, significa comer con cabeza, significa comer equilibradamente, restringir las grasas, saber lo que nos ponemos en el cuerpo. Y luego estos dos complementos de Laboratorios Maen, fantásticos, el Aqualim y el Burnium, que nos ha recomendado el doctor Juan Márquez, al cual despedimos en este mismo momento cuando, en segundo día que estamos en marcha y esto ha cogido velocidad de crucero de manera fantástica. Doctor Márquez, gracias por sus recomendaciones y todavía nos queda un día mañana para seguir respondiendo a nuestros oyentes. Que vaya muy bien, doctor.
Mañana hablamos. Adiós. Hasta mañana. Un abrazo.
Doncs vinga, nosaltres que apurem el temps de viure el Salut Natural per tothom. Laboratoris Maen, ja sabeu que he posat a disposició vostra dels nostres oients aquest número de telèfon que ara us recordaré, el 669-561768, on podeu fer consultes sobre salut que necessiteu i també adquirir els productes que els nostres doctors ens recomanen. Us recordo el número de telèfon, el 669, telèfon directe de Marnis, 6 de Maen, 669 56 17 68. També podeu adquirir productes que els nostres doctors us recomanen directament. Atenció, perquè hi ha un descompte important. Si us identifiqueu com a agents de Ràdio Estel trucant a aquest número de telèfon, 15% de descompte pels productes de Maen. Servei que està en marxa de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a 8:15. I una cosa important, si no aconseguiu connectar, perquè hi hagi trucades en espera, no us preocupeu, la vostra trucada queda registrada i el servei d'atenció de Maen es posarà en contacte amb vosaltres al més aviat possible. I encara un darrer recordatori.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.
Doncs quedeu informats de tot, problemes de salut, com veieu, la resposta la té Maen.